Y ahora vamos a tener aquí la primicia de Nil Sancho, que hizo el trabajo de bachillerato el año pasado sobre poliquistosis renal autosómica dominante. Y con el trabajo, un trabajo fantástico, hizo un vídeo. Yo le sugerí que lo viniese a enseñárnoslo, porque además está haciendo primero medicina, o sea que es su debut público, que no sabe lo que le espera, la de veces que tendrá que hacer esto, o sea que... Y además, entre el público se encuentran algunos de los actores de este vídeo.
Converses mantingudes amb diferents membres de les famílies Mussegui i Caballero, juntament amb el doctor Pere Turgat i Escudé, vaig adonar-me de la cruesa d'una malaltia que no afecta solament a la persona en qüestió, sinó a les diverses decisions que haurà de prendre al llarg de la seva vida, com per exemple tenir parella, tenir fills o decidir el lloc de residència en funció dels serveis hospitalaris que se li ofereixin. Tanmateix, aquesta malaltia és desconeguda per la resta de les persones que no la pateixen. Tot això em feia que em plantegés la possibilitat de realitzar no només un treball escrit, sinó un reportatge audiovisual que em permetés donar a conèixer, d'una manera més entenedora, la poliquistosi renal de l'adult.
Poliquistosi renal amb la població general és d'un cas més o menys cada 500, cada 1.000 persones. O sigui, una de cada 500, una de cada 1.000 persones té una poliquistosi renal. La majoria de vegades heredada dels seus antecessors. Hi ha vegades com a mutació espontània, però això és molt.
Unes proves, quan van sortir els resultats, doncs llavors em van diagnosticar que era poliquística, però m'ho van dir així una mica insinuant-ho. I a mi la veritat doncs no em va sentar gens bé, o sigui, me vaig deprimir bastant.
Més o menys tenia 20 o 21 anys, en aquell moment la meva mare ja estava diagnosticada, ja estava malalta, en diàlisi i tot, i jo tenia moltes infeccions d'orina, i en un moment determinat el nefròleg d'ella va dir que em fessin les proves a veure si jo doncs, també tenia la poliquistosi com ella.
Els ronyons són òrgans parells de color marró vermellós situats a la part posterior de l'abdomen. Cada ronyó adult pesa uns 160 grams i mesura uns 11 centímetres de longitud, de 5 a 7 centímetres d'amplada i de 2 a 3 centímetres de gruix. La funció fonamental dels ronyons és formar l'orina. Amb l'orina s'aconsegueix regular els components del plasma i del líquid intersticial del cos, com la concentració d'urea, d'electròlits i aigua del plasma, del pH plasmàtic i fins i tot de la pressió arterial. La poliquistosi renal de l'adult és una malaltia monogènica autosòmica dominant. L'any 1994 s'identifica el primer gen relacionat amb la poliquistosi anomenat PKD1 i situat en el braç curt del cromosoma 16. Posteriorment fou localitzat el segon gen, PKD2, que es troba en el braç llarg del cromosoma 4. En el 85-90% de les famílies afectades, la malaltia està associada amb el gen PKD1, mentre el 10-15% restant ho està amb el gen PKD2.
De la genètica i tot això, l'única cosa que sabem, primer això del pare, que segur que va morir d'això de la manera que va morir. I a més, jo me'n recordo de molt petita que el pare sempre estava malalt i nosaltres vivíem en un poble i baixava aquí a Barcelona a visitar i sempre anava a visites d'especialistes de ronyó i he vist per cas els pots d'uralitorat o que és del ronyó, però mai se sabia mai del què, perquè és una malaltia que no es coneixia. Però amb els anys pues, hem vist que sí que el del pare va ser i a més un germà del pare, que jo el vaig conèixer molt petita, pues, va morir, i també no sabem de què, clar, tants anys. Però la descendència va sortir que un fill, o sigui un cosí germà meu, ha estat també malalt i ha estat trasplantat i ha estat igual. O sigui que això vol dir que, tota la família...
La nostra família ja tots són poliquístics per part materna, n'hi ha bastants. Llavors la meva mare, quan el nefròleg ja li va dir que ens ho podíem mirar, ens vam haver de fer una eco, per descartar quins de, amb els germans qui eren poliquístics i qui no. I amb l'eco ja es va saber.
Bueno, si dic que la meva mare tenia alguna cosa, que dos ronyons igual que la meva àvia, saps? Però bueno, fins que el meu germà no li va agafar, va veure que la tenia, doncs no havia preocupat, preocupat de la malaltia, no tenia consciència massa.
Doncs tenia 18 anys, quan la meva mare li van diagnosticar que tenia la policostosi, doncs tota la família, els germans, doncs no van visitar els metges i tal, i bueno, nosaltres de 6 germans ho tenim 3 germans.
Els ronyons dels malalts poliquístics van disminuint la seva funció. Les substàncies de rebuig, com la urea i la creatinina, que normalment hi són filtrades, s'acumulen a la sang. La insuficiència renal crònica va empitjorant i només la diàlisi o el trasplantament de ronyó poden salvar la vida de la persona afectada.
El més important que miren és la creatinina, no? Bueno, la creatinina, l'àcid úric i la urea, però la creatinina, bueno, ja des de joveneta, que sento sempre la meva família, parla de creatinina, si la creatinina està a 1, si està a més de 1, si està menys, vull dir que és un dels sempre, allò, un dels importants.
L'índex normal de creatinina és de 0,5 a 1,5. Llavors, fins a 4, 4,5, normalment, diguem, és aguantable. Però quan comença a superar això, i supera en certes persones un 5 o un 6, llavors, diguem, ja s'ha d'entrar en diàlisis perquè la funcionalitat dels ronyons ja no és suficient, diguem, per treure tot el que necessita treure la... O sigui, salto en barena.
Sent joves no renuncien a tenir fills, tot i que assumeixen que almenys el 50% de la seva descendència, no almenys el 50%, el 50% de la seva descendència.
Doncs sí, t'aconsella el metge no tenir fills, però si ho tens, sí, la poliquistosi renal és petita, vull dir, és un inici, els fills són petits, doncs si el rinyó treballa bé no hi ha cap impediment. El metge t'aconsella, mentre menys embarassos millor. Sí, ho tens molt avançat.
Tampoc és que t'aconsellessin de dir no la tinguis, no? O quan estiguis embarassada que facin doncs una anàlisi de DNA a veure si té doncs el gen afectat. I si vols abortes, no, vull dir que no era el cas. Aleshores, igual jo com la meva família afectat, els meus cosins, doncs hem tingut fills i bueno, no ens ha sigut un impediment. Clar, no sabem si més endavant ho serà, però de moment, per tenir-lo,
no? Sí, sí, sí. Jo, clar, quan vaig quedar amb l'estat del meu fill, jo me sabia greu, pensava, i si ells ho tenen, no? Però després, al cap dels anys, jo ja vaig anar veient l'evolució de la malaltia, la meva mare, i com anava, i tampoc, al final, no ho veus una malaltia tan greu, perquè, vull dir, la medicina està molt adelantada, pots viure molt d'anys amb una diàlisi, o te pots trasplantar, i, bueno, vull dir, no és una malaltia com un càncer, una malaltia d'aquestes que saps que te pots morir. Que vull dir, amb aquesta malaltia pots viure molts anys.
Tenir un fill, pues la veritat és que no... Sabia que tenia un 50% de possibilitat que sortís, però no va afectar gens a la decisió de poder tenir un fill, no? I jo sé que ell té un 50% de possibilitat de tenir aquesta malaltia i, bueno, si li surt, pues ho vigilarem i si no li surt, doncs...
Hem dit, deixa de funcionar, el que hem de fer és diàlisis o hem de fer trasplantament. I el que tractem és que quan comença a tenir una malaltia, aquesta malaltia no evolucioni o evolucioni el més lentament possible, perquè ens trobem amb aquesta situació de diàlisis o de trasplantament el més lluny possible. Evidentment, la necessitat de fer diàlisis o la necessitat de sotmetre's a un bon tractament són procediments terapèutics obligatoris en determinat moment que canvien la vida de la persona. Recordar que si fa no fa hi ha entre 5.000 i 6.000 persones a Catalunya que es fan diàlisis i que d'elles, almenys el 10-15% estan afectes a una poliquistosi.
La diàlisi és el procés d'extracció dels productes de rebuig i de l'excés d'aigua corporals. Hi ha dos mètodes de diàlisi, l'hemodiàlisi, que és el tractament més freqüent en la insuficiència renal, i la diàlisi peritoneal. En una sessió habitual d'hemodiàlisi, que dura unes 4 hores, es fa circular la sang de manera contínua per un circuit extern. En aquest circuit hi ha un filtre dialitzador que extreu de la sang l'excés d'aigua i urea. Aquesta tècnica artificial es realitza 3 vegades per setmana i permet mantenir en vida el pacient. Per tal d'evitar reiterades punxades a les venes del pacient, la diàlisi es pot dur a terme gràcies a una fístula intravenosa que el cirurgià realitza generalment al canell o al braç del malalt, unint l'artèria amb la vena.
Abans de dialisar, un mes abans, t'han de fer la fístula, que és la unió de l'artèria amb la vena, perquè et puguin punxar quan vas a diàlisi. I aquesta fístula, a mi, només em va durar un dia. Vaig anar un dia a diàlisi i l'endemà es havia parat. Jo dic, la fístula està parada, i em deia, no pot ser, no pot ser. Que sí, que no me la noto, que no me la noto. I així, efectivament. I quan vaig anar a diàlisi i ja no em van poder dialitzar la segona vegada, i em van enviar de seguida al clínic. I llavors al clínic, d'urgència, me van tindre que fer una extracció d'aquí del cor, de la vena, i fem una altra operació i pot passar. Em van trasplantar justament quan feia un any i mig que jo estava amb diàlisi. I les proves que s'havien fet abans, jo ja estava apuntada pel trasplantament, el que passa que no saps mai quan t'arriba, no saps ni si tardarà 4 ni si tardarà 5 anys, i jo vaig tindre la sort de sortir amb un ronyó, o sigui que se m'adapté.
Vaig anar a fer diàlisi i al cap de 17 mesos em van trasplantar. I ja, d'això ja fa 3 anys.
I de fet tot va anar molt bé. A la meva mare li va durar el trasplantament 20 i alguna d'anys al ronyó. Va morir per altres causes a partir de tota la medicació que li donaven, d'una hepatitis, hepatitis C que li van passar les diàlisi, de totes les complicacions, però el ronyó jo diria que va ser doncs, l'òrgan que tenia més bo en el moment de morir-se.
Mentre el pacient està estirat i dormit amb anestèsia general, se li fa una incisió al quadrant dret de baix de l'abdomen. El ronyó del donant es trasplanta dins de la incisió per sobre de la pelvis del trasplantat. El nou ronyó se sutura al lloc indicat. Els vasos sanguinis del nou ronyó es connecten a l'artèria i vena ilíaca que es troben a la cama dreta i l'urèter se sutura a la bufeta de l'orina. En molts casos, el ronyó malalt del pacient es deixa intacte al seu lloc i el ronyó trasplantat supleix les funcions que fan els dos ronyons en persones sanes. Per tal de prevenir el rebuig immunitari del ronyó trasplantat, el pacient haurà de prendre medicaments immunodepressors la resta de la vida. Amb aquesta animació es pot veure d'una manera senzilla i entenedora tot el procés de trasplantament.
Un futur, probablement dintre de 10 o 15 anys, la nostra resposta davant de la poliquistosi serà molt bona i podrem evitar que els malalts, que les persones s'arribin a tenir això, a tenir problemes renals en un futur.
Un metge em va dir que hi havia que estan investigant bastant en aquest camp i que possiblement hi hauria una cura molt aviat. Hauria de deixar l'esport que faig i bueno, seria una mica de putada, diguem-ne. Però bueno, també cuidar l'alimentació, suposo, després.
Les persones entrevistades, que molt amablement han permès que puguem conèixer la poliquistosi horitzontal, malaltia pràcticament desconeguda per a tots nosaltres, manifesten la seva esperança en el futur, il·lusionats pels avenços mèdics que podran millorar la seva vida i la dels seus fills.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.